L'entrevista.
Va, pràcticament 4 minuts i ja arribem a 3 quarts de 3 de la tarda i us ho explicàvem que en aquest programa que gairebé el 60% dels adolescents de Barcelona estan insatisfets amb la seva imatge corporal. Segons les dades de l'enquesta de factors de risc en estudiants de secundària, el 2021 el 53% de les noies i el 39% dels nois s'han sentit discriminats en alguna ocasió pel seu propi cos. Tot i així, en global, la població adolescent de Barcelona presenta una bona salut global, on el 75% dels adolescents afirma tenir una relació familiars i escolars bones o molt bones. Però per parlar de tot plegat, podem saludar a aquesta hora a Roger Vallescà. Ell és coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Roger, què tal? Molt bona tarda, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bona tarda.
Deixem que li pregunti què fa que els joves tinguin aquesta imatge negativa del seu propi cos en la seva majoria.
Bé, jo crec que això s'explica per diversos factors, no? Un d'ells és que ja tradicionalment l'adolescent és una persona que està estrenant d'alguna manera un cos, no? Que està en canvi i que això els incomoda, no? I genera certes inseguretats, i l'altre element importantíssim és que només cal mirar al nostre voltant, no? En xarxes socials, a la televisió, etc., per adonar-nos de que també els adults estem molt condicionats darrerament per tot el que és la imatge corporal, no? Per tant, els adolescents no deixen de ser un reflex també del que veuen al seu voltant, i el que veuen és una societat molt obsessionada amb la imatge física i amb el cos.
Pot ser també que la pandèmia i els confinaments hagin incrementat aquesta noció? Ho dic perquè, evidentment, això de portar mascareta i començar-se a treure-la, no sé fins a quin punt la mascareta ha protegit també d'ensenyar parts del cos que potser no agraden, no?
Sí, exacte, protegit una mica, no? I en el moment de tornar-se-la a treure, doncs pot ser que alguns nois o noies experimentin una certa sensació de que la seva intimitat, no?, queda novament al descobert, i això els generi una miqueta de vergonya. Seria com, per dir alguna cosa, com quan anem per primera vegada a la platja a l'estiu, que potser no estem tan còmodes, i després, conforme ens anem acostumant a mostrar el cos, doncs ens sentim una miqueta més tranquils, no? Això passarà, i si passa amb excés, és a dir, alguna persona que ja manifesta molta ansietat amb el fet de mostrar alguna part del seu cos, doncs aleshores ja consideraríem que aquí hi ha algun element més psicopatològic que convé tractar.
Uh-huh. Ara tornava a preguntar, Roger, precisament, això pot portar conseqüències de malaltia mental?
Bueno, exacte, és a dir, qualsevol situació que a la vida, no, se'ns acaba complicant i acaba interferint en el nostre dia a dia, ho podem considerar un trastorn mental, i per tant, si això s'allarga en el temps i no trobem solucions per nosaltres mateixos, doncs pot ser adequat consultar amb un professional que ens ajudi.
Ens ho deia abans Roger Vallescà, coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, que potser vivim en una societat on es prioritza per sobre de tot la imatge. Normalment parlem molt de la imatge femenina i de tota la sèrie d'inputs masclistes que utilitza una societat absolutament patriarcal, no?, per sistematitzar precisament la dona perfecta. Però parlem poc del que significa tot plegat per l'home, que vol semblar-se, no sé, el superheroi d'aquella pel·lícula, el de la imatge perfecta, també.
Sí, de fet la pressió social per l'estètica, per la imatge, sempre ha estat molt més alta en les dones que no pas en els homes, el que passa és que diríem que amb això també ens estem començant a igualar, és a dir, cada cop també hi ha més pressió, i cada cop aquest model de masculinitat, no, que tu comentaves, doncs també està deixant més pas a un altre tipus de model que també està molt centrat en el cos i amb la imatge física, per tant, en això no sé si dir afortunadament o malauradament, però també ens estem igualant.
I clar, ara estàvem parlant de l'adolescència, però després arribes a l'edat adulta, quan tot comença a decaure, parlant clar, però alhora som més madurs. Què sol pesar més? Que tot comenci a decaure o que som més adults?
Doncs depèn una miqueta, no? Jo diria que l'adultesa ens ha d'ajudar a acceptar que totes les coses comencen a caure, no? com tu deies, però no sempre és així. I a més, com que també cada cop la indústria, no? I la medicina doncs ofereix més recursos, no? per tractar que això, que és en realitat inevitable, ens venen la idea de que no ho és, no? de que ho podem revertir, doncs això, clar, fa que moltes persones tinguin la tentació, no? d'entrar en una dinàmica d'operacions d'estètica, en fi, de productes de tot tipus, de cremes, etc, que això, al final, com dèiem, no? Quan les coses han de decaure, decauen, no? I això és una cosa inevitable, que més val que ens hi anem fent a la idea, perquè si no ho passem malament.
Donant-nos tres punts bàsics, Roger, per sortir d'aquest cicle, és a dir, encara que vivim en aquesta societat, no? on surts al carrer i tots són inputs d'imatge, tots són anuncis amb cossos perfectes, què puc fer jo davant de tot plegat perquè m'importi molt menys?
Ostres, doncs és difícil dir-ho. Jo, mira, sobretot, ja que començàvem a parlar d'adolescents, jo penso que amb adolescents és fonamental establir un bon diàleg amb ells, no? Uh-huh. I ajudar-los a contextualitzar molt a totes les informacions i els inputs que reben, especialment de les xarxes socials, no? On, si donem un cop d'ull, veurem que predomina molt la idea de tenir un cos perfecte, de ser sempre feliç, de estar sempre actiu i d'estar sempre fent coses xulíssimes, no? Sí. I això és una cosa que les famílies han d'ajudar a contextualitzar. Ara, el mateix que val per als joves i els adolescents, doncs també ens ho podríem aplicar nosaltres mateixos. És a dir, també hem d'aprendre, no?, a que una cosa és un model, no?, o a que acabem veiem en una revista, o una cosa és un entorn com el de les xarxes socials, que els adults també utilitzem, i l'altra és la vida real, no? I a la vida real, diríem, no totes les coses són tan perfectes, ni tenim filtres, no?, que ens puguin arreglar les coses, ni tenim, en fi, una lent meravellosa que ens pugui fer els ulls més grans o més petits, no? I això és una cosa que hem d'anar assumint. Ara, és complicat, no? No et diré que no.
No hi ha recepta fàcil, eh?
No.
Coordinador del Comitè d'Infància i Adolescència del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, Roger Vallescà, un plaer parlar amb tu. Que vagi molt bé, una abraçada.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.